Bon dia, són les 8. Arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ho fem amb 24 graus de temperatura a la ciutat de Barcelona. Són els mateixos que hi ha a Tarragona a aquesta hora. Girona una mica més de fresca. 18 graus a Lleida, també 18 graus. Valls, 21. Manresa, 20 graus. Temperatures suaus, per tant, a tot el territori. La calor i la xafogor es queden amb nosaltres una mica més, tot aquest dimecres com a mínim, i a la tarda es repetiran alguns ruixats al Pirineu i potser cap al sud del país. Avui és dimecres, és 15 de setembre i el dia comença amb tres noms propis.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
El primer, el de Roger Torrent, serà la màxima expressió de la situació política que viu Catalunya i el seu govern. Com a expresident del Parlament de Catalunya, declara davant del TSJ d'aquí a poc més d'una hora per un possible delicte de desobediència al Constitucional en l'última legislatura. A la tarda s'haurà, com a conseller d'empresa, a la taula de diàleg amb el govern espanyol, que tenia, entre altres motius de ser, desjudicialitzar la política i deixar-la justament per als polítics. Hi ha coses, però, que encara no s'han corregit. El segon nom és Andy Palmer. És el responsable de l'empresa belga Punch, que vol quedar-se les tres plantes de Nissan a Barcelona, invertir 650 milions d'euros i mantenir d'entrada uns 1.000 llocs de treball, ampliables, asseguren, a tota la plantilla actual de Nissan. No són els únics candidats, sí que és el que més ha explicat públicament que vol fer. La Generalitat, el govern espanyol, Nissan i també els sindicats han de decidir a finals d'aquest mes a qui acaben cedint els espais i, si pot ser, la plantilla de l'automobilística japonesa. I un tercer nom, el de Maria del Pilar Tesso. És la magistrada del Tribunal Suprem ponent de la sentència que avala que bars, restaurants i locals d'oci nocturn puguin demanar el certificat Covid per entrar. La mesura, de moment, només és per Galícia, on la Junta ho va aprovar el mes d'agost i qui ha acabat buscant l'aval del Suprem per tirar-ho endavant. És la primera vegada que aquest tribunal autoritza la petició d'aquest passaport per accedir a qualsevol espai. Ho qualifica d'idoni, de necessari i de proporcionat. Veurem ara què decideixen d'altres comunitats autònomes. Per ara, o com a mínim fins ara, Catalunya ho ha descartat. De seguida repassem què porta de l'actualitat tot aquest dimecres. El primer, però, que farem serà mirar cap al cel. Com cada dia amb el Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La situació meteorològica ve marcada un dia més per les humitats molt elevades arreu del país i, per tant, per aquesta desagradable sensació de xafogor, tot i que aquesta nit les temperatures han baixat una mica a les comarques del sud de Catalunya. Tot i això, cap a migdia, temperatures màximes entre els 26 i els 31 o 32 graus. Un dia variable a tot Catalunya. Comencem la jornada amb precipitacions febles al Pirineu i, a partir de mig matí i migdia, aquestes precipitacions, sobretot al Pirineu de Lleida, es reactivaran i al llarg de la tarda també arribarien a les comarques del sud de Tarragona. Ja de matinada podrien estendre's a altres punts de l'interior i de la meitat oest. Temperatures altes, humitat força elevada i demà tindrem un temps idèntic al d'avui, però amb més precipitacions a les comarques del nord i del nord-est.
I un moment per saber com se circula a aquesta hora des del RAC, Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí força complicat a la xarxa viària, a la corona de Barcelona. Comencem per la Ronda de Dalt, perquè teníem un accident a l'altura de Pedralbes en sentit Llobregat fa una estona. Ara ja s'ha reobert tots els carrils, però encara queden retencions que ja comencen, de fet, el nus de la Trinitat. Tot aquest tram de la Ronda de Dalt va molt carregat i aquest accident del nus de la Trinitat també afecta a la C58, que va molt congestionada des de Cerdanyola en sentit sud. També la cota nord, la B20, des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i la Ronda Litoral també es veu afectada, va amb aturades des de l'altura del Fòrum. També hi ha retencions habituals en la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, i també hi ha afectacions per entrar a Barcelona per la Pota Sud, per la A2 des de Pallejà fins a Cornellà, també la B23 entre Molins de Rei i Esplugues, i la P7, que va carregada sobretot a Barberà en tots dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al matí a Ràdio Estel. Els titulars que necessites.
Aquesta tarda reuneix la taula de diàleg govern espanyol i govern català cara a cara. I això, que les darreres hores han estat convulses per aquesta enèsima crisi entre Esquerra i Junts per Catalunya, que no tindrà representació a la mesa si res no canvia avui. El president Aragonès en parlava així.
serà un espai de negociació on es parlarà de les propostes per resoldre aquest conflicte i, per tant, de la nostra proposta. Per tant, es parlarà, i ho poden donar per segur, de l'amnistia i de l'autodeterminació. Davant d'aquesta oportunitat, no penso desaprofitar-la. No penso permetre que es perdi aquesta oportunitat històrica.
El president assegura que hi havia un acord perquè tots els membres de la taula fossin del govern, però Junts ho nega i assegura que és la Moncloa qui ha vetat la presència dels seus representants que no formen part del govern. De fet, tots, menys Jordi Puigneró.
Aquest veto, per nosaltres, representa la convicció, una vegada més, 10 dies després del trencament d'un altre compromís, d'una inversió, en aquest cas, a l'aeroport del Prat, de que per la part espanyola, falla la voluntat per abordar la negociació, falla la voluntat i les condicions per abordar el diàleg.
En aquesta situació, el PSOE finalment enviarà menys representants que haurien de la llista, la ministra Raquel Sánchez de Transport, també el d'Universitats Manuel Castells. Pedro Sánchez ve a la taula de diàleg, però demana no posar-se terminis per parlar.
Después de lo que ha ocurrido hoy, creo que tenemos todos claro, todos aquellos que realmente creemos en el diálogo, que el diálogo va a ser largo. Y que, por tanto, para evitar frustraciones, no nos pongamos plazo. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años no lo vamos a resolver en 2 años, ni en 3 ni en 4.
A partir de les 9 del matí, l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i membres independentistes de l'antiga mesa compareixen davant la justícia. Els acusen d'un possible delicte de desobediència. Torrent ara és conseller d'Empresa. La Fiscalia els acusa de desobeir el TC per haver permès una votació sobre l'autodeterminació i una altra que reprovava el rei. El preu de la llum torna a marcar avui un preu màxim històric, gairebé 173 euros al megawatt hora, mentrestant les nuclears amenacen a aturar la seva producció abans del previst si el govern espanyol elimina els beneficis caiguts del cel per abaratir la factura de la llum. Entre les empreses que gestionen les nuclears hi ha les principals elèctriques d'Espanya. El Tribunal Suprem avala per primera vegada el passaport Covid per permetre l'accés a bars, restaurants i locals d'oci nocturn. Ho ha fet per a Galícia, a petició de la Xunta, que va aprovar-ho a l'estiu, però que va veure com el seu Tribunal Superior de Justícia ho tombava. Fins ara, Catalunya ha descartat aquesta mesura. El Procicat sí que autoritza els castells fets amb un màxim de 160 castellers per colla i 25 grallers. Així ho ha aprovat el Procicat davant la remissió de la cinquena onada. Les primeres diades castelleres on es podran fer castells d'aquesta manera seran Santa Tecla a Tarragona, la Mercè a Barcelona i la Misericòrdia a Reus. I el Barça debuta a la Champions amb derrota 0-3 contra el Bayern de Munic. El partit s'ha jugat al Camp Nou, hi havia uns 40.000 espectadors. El joc del Barça, però, va ser pobre i no va poder fer cap xut a porta en tot el partit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
9 minuts de les 8 del matí. Si avui passeu pel quiosc, si aneu a comprar el diari, si el llegiu en la seva versió digital, valdrà la pena que us ho doreu en algunes informacions. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
El síndic de Greuges reclama tancar el 70% de les places d'educació especial.
La proposta del síndic és que els alumnes amb algun tipus de discapacitat que ara ocupen aquestes places s'integrin en classes i escoles ordinàries del sistema educatiu català. L'objectiu d'aquesta mesura és acabar amb la segregació escolar. És una notícia de Carlos Márquez Daniel al periòdico.
I l'Ajuntament de Barcelona compra naus industrials al barri del Bon Pastor per reactivar els polígons industrials.
El govern de Colau hi destina 6 milions d'euros amb l'objectiu d'atraure empreses que es dediquin a l'economia circular o digital. L'Ajuntament obrirà aviat un concurs públic per a les empreses interessades a ocupar aquestes naus.
La ciutat de Venècia, Itàlia, es planteja demanar un codi QR als visitants per regular l'elevat volum de turistes que té.
Es tractaria d'un QR paral·lel al passaport sanitari Covid que ja es demana des d'aquest setembre per entrar a la ciutat. Els visitants només tindran aquest codi si han reservat una nit d'hotel o si paguen la nova taxa per visitar la ciutat durant un dia sense passar-hi la nit. Ho explica la corresponsal Anna Buch a La Vanguardia.
Tot plegat són els titulars d'aquesta jornada d'aquest dimecres. Entrem més a fons en les notícies més destacades. A Aquest migdia torna a reunir-se a la taula de diàleg. Ho farà sense cap membre de Junts per Catalunya i abans Pere Aragonès es reunirà en solitari amb Pedro Sánchez. Les reunions totes es faran al Palau de la Generalitat a partir de les 3 de la tarda. Aragonès no accepta els noms que Junts proposava per participar a la mesa i, de fet, retreu al seu soci de govern que no hagi proposat només membres de l'executiu català per participar d'aquesta taula.
I des del mes de juliol vaig deixar clar com a president, que la delegació havia de ser de membres del govern, perquè és el que ens dona la força. Es va haver-hi el compromís de treballar en aquest sentit i, per tant, l'acord perquè això fos possible.
Esquerra envia en aquesta taula de diàleg el mateix president, Pere Aragonès, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'empresa, Roger Torrent. Coneguda la proposta de Junts, però Esquerra parla de deslleialtat i per això Aragonès s'ha acabat plantant. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els republicans asseguren que hi havia un acord perquè els noms escollits fossin membres del govern, però Junts ho nega i assegura que l'acord que tenen deixa en mans de cada formació designar els seus representants. De la proposta de Junts, només Jordi Puigneró està a l'executiu. La resta, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras, no en formen part.
Esquerra no aprova aquesta tria de Junts per Catalunya, però malgrat aquesta nova crisi interna, ni els republicans ni Junts volen fer trontollar públicament el govern. De fet, Junts per Catalunya assegura que és la Moncloa qui els ha vetat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Junts per Catalunya considera que ha patit un veto per part del govern espanyol i es nega a canviar els quatre noms que va proposar ahir perquè formessin part de la taula, entre ells el de dos expresos. El secretari general del partit, Jordi Sánchez, exposava aquests dos motius.
És perquè hem estat vetats i perquè el president Aragonès no ha anomenat uns noms que no eren de la satisfacció del govern espanyol.
Sánchez no entén perquè a la primera taula de diàleg s'hi van asseure polítics que no formaven part de l'executiu català d'aleshores i, en canvi, ara això no pugui ser així.
El govern espanyol també volia una trobada només entre membres de tots dos governs. Sánchez serà a les reunions, però avisa que el conflicte amb Catalunya no tindrà una solució immediata.
El president espanyol demana no posar plaços perquè el diàleg serà llarg i també no centrar-se únicament en els temes que no fan avançar la negociació. Pedro Sánchez ho ha afirmat en una sessió al Senat, on també ha negat la majoria independentista al Parlament, argumentant que només un 27% del cens va votar partits independentistes.
Si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Tot això començarà a passar aquí a Barcelona, al Palau de la Generalitat, a partir de les 3 de la tarda. En aquesta taula, Roger Torrent s'hi asseurà, a la taula del diàleg. Però aquest matí està citat a declarar al Tribunal Superior de Justícia per un presumpte delicte de desobediència. Ara és conseller del govern, però està citat com a expresident del Parlament i ho està juntament amb 3 exmembres independentistes de la mesa.
El tribunal investiga Roger Torrent, Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa per un suposat delicte de desobediència al TC. El motiu és que van permetre 2 debats parlamentaris sobre la reprovació de la monarquia i l'autodeterminació al novembre del 2019. Ho han fet tot i els advertiments dels lletrats de la cambra de que podien vulnerar una prohibició del Tribunal Constitucional.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Arribant al punt d'un 8:45 del matí, Renfe col·labora amb Revela't. És el primer festival de fotografia analògica que es fa a tot el món, que celebra la seva novena edició del 18 de setembre i fins al 12 d'octubre. Es fa a Vilassar, de dalt a prop, amb els trens de la línia R1 de Rodalies de Catalunya, de manera segura, còmoda, ràpida i també sostenible, a aquest esdeveniment cultural de la comarca del Maresme. I teniu tota la informació a renfe.com i a rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Una altra de les notícies destacades d'aquest dimecres, el preu de la llum. Per què? Pel mateix de cada dia. Tornarà a marcar un nou màxim històric. El megawatt hora es pagarà per sobre dels 172 euros de mitjana. El govern espanyol ha aprovat un pla de mesures justament per mirar de reduir la factura que paguem als ciutadans malgrat aquestes escalades.
El govern espanyol calcula que les mesures es traduiran en una rebaixa del 30% de les factures. L'executiu rebaixarà els seus impostos a la llum i bloquejarà els beneficis extraordinaris que reben les elèctriques. El que recaptin anirà destinat a controlar el preu del gas, que també s'està disparant. Ho ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio.
Aquesta congelació fiscal i un pla que afectarà també de manera directa els diners que reben les empreses elèctriques. La ministra Ribera confia que aquestes empreses entenguin que tot plegat són mesures excepcionals i que no acabin anant als tribunals a denunciar-ho. De moment, però, les nuclears espanyoles, on hi ha les principals elèctriques del país, ja han amenaçat a aturar les centrals nuclears abans del previst si el govern acaba aplicant aquestes mesures.
Exacte. Si el govern espanyol no els paga les retribucions corresponents al diòxid de carboni no emès, la patronal de les nuclears avisa que el seu negoci serà deficitari. Per això exigeixen rebaixar la pressió fiscal que ara tenen i alerten que, amb la nova llei del diòxid, les condemnes a la seva inviabilitat econòmica.
Del preu de la llum, de l'amenaça de les nuclears i de quin marge real tenen per aturar la seva producció, en parlarem avui al matí a Ràdio Estel. Serà a partir de les 11 amb Josep Maria Montagut, que és membre del Col·legi d'Enginyers de Catalunya. Més coses. El Tribunal Suprem avala, atenció, que es pugui exigir el passaport Covid per entrar als locals de restauració, als bars, als restaurants i també a l'oci nocturn, és a dir, a les discoteques. En aquest cas, a Galícia. La Xunta va autoritzar l'ús d'aquest certificat per accedir a l'interior d'aquests establiments al mes d'agost, però els tribunals, el Tribunal Superior de Justícia gallec, ho va tombar, per això el govern va acabar anant al Tribunal Suprem.
Ara el Suprem els ha donat la raó i considera que la mesura és idònia, necessària i proporcionada. És, per tant, la primera vegada que l'alt tribunal avala l'exigència del passaport Covid en aquests casos. Pels jutges, la mesura és important per protegir la vida i la salut dels qui van a aquest tipus de locals. Es demanarà el certificat a les zones amb més incidència per Covid i no de forma indiscriminada per tot el territori. La decisió del Suprem pot obrir a peticions semblants d'altres comunitats autònomes. Fins ara, Catalunya no s'ho ha plantejat.
Entre altres coses, perquè sempre han dit que volien esperar que els nivells de vacunació fossin elevats. Ara mateix a Catalunya està vacunada en pauta completa una mica més del 70% de la població. El que sí que ha decidit el Procicat és autoritzar els castells, fer-ho amb fins a 160 castellers i 25 grallers que els acompanyin a totes les colles. Els castells no podran durar més de 15 minuts.
La nova mesura permetrà que hi hagi castells a Barcelona per les festes de la Mercè. També se'n beneficien les diades de la Misericòrdia de Reus i la de Santa Tecla de Tarragona. La decisió s'emmarca en un pla sectorial i de represa del sector de la cultura popular. Ho faran d'una manera diferent a l'habitual, amb un protocol d'higiene de mans i peus i sense interacció amb el públic ni entre les colles.
I el grup d'automoció belga Punch planteja utilitzar les plantes que Nissan deixarà buides aquest any per fabricar-hi més de 40.000 vehicles d'hidrogen elèctrics i de dièsel. D'aquesta manera podrien arribar a donar feina a 2.000 persones que, amb la marxa de Nissan, perdrien la feina.
L'exdirectiu de Nissan, Andy Palmer, explica que es farà amb una inversió de 650 milions d'euros els pròxims 6 anys. Defensen que aquest és l'únic de tots els projectes presentats com a alternativa a Nissan que aprofitarà les tres fàbriques i es comprometen a construir una nova planta de pintura si surten escollits.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Si avui Passeu pel quiosc, si compreu el diari, si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena aturar-se també en alguns articles d'opinió. El Magiró, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Comencem per La Vanguardia. Reclamen que ara toca seure i parlar, que és el que passarà a partir de les 3.
El seu director, Jordi Juan, celebra que es convoqui la taula de diàleg i la qualifica d'èxit. A més, felicita els dos executius que hagin pogut fer aquest pas i que ara toca fer sit and talk. També La Vanguardia. Fèlix Riera assegura que els polítics estan badant i que no hi ha vedada més gran que la de deixar passar oportunitats perquè Catalunya millori i s'acabi desaprofitant.
Xavi Xirgo, al Punt Avui, escriu que la taula de diàleg cada dia fa més mala pinta i que és ben estrany que Esquerra i Junts governin plegats, però que, en canvi, no vagin junts a la taula.
Sí, el periodista sentencia lamentant un dia més que a poques hores de la trobada encara no se sàpiga l'ordre del dia.
I l'Ara és contundent qualificar la imatge dels governs abans de la taula de diàleg, és a dir, tot el que vam viure des d'ahir al migdia i fins a mitja tarda, com a lamentable.
Assegura que l'estira i arronsa entre Esquerra i Junts beneficia el govern espanyol i que les discrepàncies entre els dos socis de govern només fan que afeblir la part catalana de la taula. També a l'Ara, Antoni Bassas parla del Barça. Després de la desfeta dels Blaugrana a la Champions, el periodista opina que, tot i que es tracta d'un club devaluat en el context europeu, el soci va demostrar nit que no el deixarà de banda perquè, per molt llarg i dur que sigui el camí, el Barça no caminarà sol.
Més titulars d'aquesta jornada: troben un cos sense vida al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià.
L'autòpsia determinarà si es tracta d'una dona veïna de la Bordeta desapareguda al canal de Serós fa una setmana. Ho llegim al Segre.
I es comença a auditar la xarxa elèctrica del barri del Font de la Pólvora, a la ciutat de Girona.
L'auditoria externa ha estat una reclamació veïnal de la Plataforma per la Dignitat que els grups municipals de Guanyem, el PSC i Esquerra van portar al ple de desembre del 2019. L'auditoria ha de determinar si la xarxa està en bon estat i si es relaciona amb els freqüents talls de llum que pateixen els veïns des de fa més de 7 anys. Ho explica Judit Viladomat al Diari de Girona.
Sant Martí d'Ivars és un municipi de la comarca d'Osona, estrena una depuradora després de 9 anys de tràmits per aconseguir-ho.
El consistori confia poder-ne construir una altra per sanejar els altres nuclis. Ramon Pedrós, alcalde de Sant Martí d'Ivars, ha celebrat la construcció i destaca l'avanç que suposa per un poble petit en matèria ecològica. Ho llegim al 9-9.
I finalment fem un cop d'ull també al que està passant a Andorra. L'oci nocturn ja hi té data de tornada. Serà l'1 d'octubre en forma d'una nova fase d'estudi.
Així ho ha comunicat el govern als representants del sector en una reunió liderada pel ministre de Salut, Joan Martínez Benacet. Cal tenir en compte, però, que el Ministeri de Salut encara no ha definit els protocols.
I més de la meitat de les empreses a Andorra segueixen afectades per l'impacte de la Covid.
Així ho detalla l'enquesta impulsada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i elaborada per Andorra Recerca i Innovació. L'enquesta apunta que la restauració és dels sectors més perjudicats i que, de fet, un 29% s'està plantejant tancar el negoci. Ho explica el periòdic d'Andorra.
I la Federació Andorrana d'Esquí homenatja als pioners de la neu.
Lluís Molins, Lluís Viu i Francesc Viladomat són els noms dels primers olímpics andorrans, impulsors de l'esquí al país en l'àmbit esportiu i també empresarial.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Va, moment per parlar dels esports i per parlar d'aquest Barça que no ha aconseguit superar el Bayern de Múnich en el primer partit de la Lliga de Campions d'aquesta temporada. De fet, l'equip blaugrana va caure derrotat 0-3 al Camp Nou contra un Bayern que va ser clarament superior. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El Barça, de fet, es va veure superat en totes les fases del partit. L'estratègia de l'entrenador Ronald Koeman d'apostar per una defensa de 3 no va funcionar. Al minut 34, Thomas Müller va obrir el marcador amb un xut que, amb mala fortuna, va tocar l'esquena d'Eric García i es va colar a la porteria blaugrana. A la segona part, un doblet de Lewandowski va acabar de sentenciar el partit en un Camp Nou que va poder acollir 40.000 aficionats. La superioritat del Bayern va ser tan aclaparadora que el Barça no va arribar a xutar ni una sola vegada a porteria. L'única nota positiva de la jornada va ser el debut en Lliga de Campions dels joves del planter Gavi i Demir. Al final del partit, Ronald Koeman justificava així el resultat.
Yo creo que también es depende la disponibilidad de varios jugadores, que sabemos que sobre todo en ataque nos falta gente. Hay que pasar 2, 3, 4 semanas para tener más posibilidades arriba, tener más velocidad arriba, hay que tener paciencia, no es aceptar es intentar mejorar cosas y como he dicho antes, que si tenemos todos los jugadores disponibles en su mejor físico, yo creo que podemos aspirar a mucho más.
L'altre partit del grup que enfrontava el Dinamo de Kiev i el Benfica va finalitzar amb un 0-0 al marcador.
I el del Barça no va ser l'únic partit d'aquesta jornada d'ahir. També van debutar a la Champions dos equips espanyols més, el Sevilla i el Villarreal.
I els dos equips ho van fer amb empat. El Sevilla no va passar de l'1-1 contra amb gol de l'ex blaugrana Ivan Rakitic contra el Salzburg, i el Villarreal va empatar a 2 contra l'Atalanta. Per cert, que un dels resultats més destacats d'aquesta primera jornada de Champions el va protagonitzar el Young Boys de Suïssa, que va superar 2-1 al Manchester United de Cristiano Ronaldo amb un gol a l'últim minut.
I un apunt de bàsquet per acabar aquest repàs als esports. La penya haurà de començar la Lliga sense Simor Birgander.
El pivot suet que es va lesionar el passat divendres s'ha sotmès a una rinoplàstia i no podrà estar sota les ordres de Carles Duran en el primer partit de la Lliga Endesa contra el Bilbao Basket. Tampoc estarà disponible el pivot Antetòmic, que s'està recuperant d'una operació a la mà esquerra.
Falten 4 minuts per 8:45 del matí.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Dos apunts de cultura abans d'arribar al punt de 8:45. D'entrada, el duet Jansky, que avui, amb un concert, inaugura a Vic el Mercat de Música Viva, que arriba a una nova edició i que, evidentment, haurà de tirar endavant convivint amb la pandèmia, per sort sortint d'aquesta cinquena onada. D'altra banda, avui es podran reservar entrades per la resta de concerts, com els que es faran a la plataforma Marina del Fòrum. Estem parlant de les festes de la Mercè. Demà ja estaran disponibles també les dels espectacles del Mercè Arts de Carrer i també els de Cultura Popular. Ahir què va passar? Doncs que es van exaurir en poc més d'una hora les entrades per als concerts del Festival Barcelona Acció Musical, un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona que arriben la setmana vinent a la capital catalana. Tampoc queden entrades per la majoria d'espectacles, inclosos els de la programació del Cultura Viva. I arribarem al punt de 8:45 amb música. Tal dia com avui, del 1997, Enrique Bunbury va publicar el seu primer disc en solitari. Era el 1997. Aquell disc es titula Radical Sonora, i allà hi vam descobrir la cançó El Viento a Favor.
Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo. Espera que sople el viento a favor, que solo puede ir mejor y está cerca el momento. Espera que sople el viento a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar. Y siempre piensas, la culpa es de los demás. Y no tienes más remedio que de nuevo empezar. Otra vez, fuera de lugar. Siempre estás donde no debes estar. Muy cerca o muy lejos, no estás atento y se vuelve a escapar. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor y está cerca el momento. Al suelo y te dejas pisar.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, és dimecres, el dia en què ens acompanyaran en temps de tertúlia els periodistes Ivan Guerra, Enric Sierra i David Miró. És un dia clarament polític, on analitzarem, evidentment, tot el que envolta aquesta taula de diàleg, però en el que volem abordar també una decisió important, la del Tribunal Suprem, que ha avalat que a Galícia et demanin el passaport de vacunació per poder entrar a bars, a restaurants o també a discoteques. Quin camí ha de seguir Catalunya? Avui ho debatrem i escoltarem una metge de l'Hospital del Mar de Barcelona, on avui ja tindran vacunades amb la tercera dosi contra la Covid dues terceres parts de tots els seus malalts vulnerables. En temps de tertúlia escoltarem també a Raül Moreno, que és portaveu adjunt del PSC al Parlament, i des de les portes del TSJ, la presidenta actual de la cambra, Laura Borràs, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta. Han de passar moltes coses al llarg d'aquest matí. Les anirem explicant aquí en directe. Avui és dimecres, és 15 de setembre. Una jornada que té els següents titulars. Aquesta tarda es reuneix la taula de diàleg al govern espanyol i al govern català cara a cara. I això que les darreres hores han estat convulses amb aquesta enèsima crisi entre Esquerra i Junts per Catalunya, que finalment, i si no hi ha cap sorpresa al llarg del matí, no tindrà representació a la mesa si res no canvia.
Serà un espai de negociació on es parlarà de les propostes per resoldre aquest conflicte i, per tant, de la nostra proposta. Per tant, es parlarà, i ho poden donar per segur, de l'amnistia i de l'autodeterminació. Davant d'aquesta oportunitat, no penso desaprofitar-la. No penso permetre que es perdi aquesta oportunitat històrica.
Pere Aragonès, que parla d'oportunitat històrica i que assegura que hi havia un acord perquè tots els membres que anessin a aquesta taula fossin del govern. Però Junts ho nega i assegura que és la Moncloa qui ha vetat la presència dels seus representants que no formen part de l'executiu. De fet, tots menys Jordi Puigneró.
Aquest veto, per nosaltres, representa la convicció, una vegada més, 10 dies després del trencament d'un altre compromís, d'una inversió, en aquest cas, a l'aeroport del Prat, de que, per la part espanyola, falla la voluntat per abordar la negociació, falla la voluntat i les condicions per abordar el diàleg.
Com que la delegació catalana serà reduïda, finalment el PSOE enviarà menys representants també. Cauen de la seva llista la ministra Raquel Sánchez, de Transports, i el d'Universitats, Manuel Castells. Pedro Sánchez ve a la taula de diàleg, però demana no posar-se terminis en aquest diàleg.
Después de lo que ha ocurrido hoy, creo que tenemos todos claro, todos aquellos que realmente creemos en el diálogo, que el diálogo va a ser largo. Y que, por tanto, para evitar frustraciones, no nos pongamos plazo. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años no lo vamos a resolver en 2 años, ni en 3 ni en 4.
A partir de les 9 del matí, l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i membres independentistes de l'antiga mesa del Parlament compareixen davant de la justícia. Els acusen d'un possible delicte de desobediència. Torrent ara és conseller d'Empresa del Govern. La Fiscalia els acusa de desobeir el TC per haver permès una votació sobre l'autodeterminació i una altra que reprovava el rei al Parlament de Catalunya. El preu de la llum torna a marcar avui un preu màxim històric, gairebé 173 euros al megawatt hora. Mentrestant, les nuclears amenacen a aturar la seva producció abans del previst si el govern espanyol elimina el que es coneix com a beneficis caiguts del cel amb l'objectiu d'abaratir la factura de la llum que acabem pagant els ciutadans. Entre les empreses que gestionen les nuclears hi ha les principals elèctriques espanyoles. El Tribunal Suprem avala per primera vegada el passaport Covid per permetre l'accés a bars, restaurants i locals d'oci nocturn. Ho ha fet per a Galícia, a petició de la Xunta, que va aprovar-ho a l'estiu, però que va veure després com el seu Tribunal Superior de Justícia ho tombava. Fins ara, Catalunya ha descartat aquesta mesura. El Procicat autoritza els castells fets amb un màxim de 160 castellers per colla i 25 grallers. Així ho ha aprovat el Procicat, veient la remissió de la cinquena onada al país. Les primeres diades castelleres on es podran fer castells d'aquesta manera, amb aquestes condicions, seran Santa Tecla, a Tarragona, la Mercè, a Barcelona, i també a la Misericòrdia, a Reus. Pel que fa als esports, el Barça debuta a la Champions amb derrota. Ha perdut 0-3 contra el Bayern de Múnich en un partit que s'ha jugat al Camp Nou. Hi havia pràcticament 40.000 espectadors. El joc del Barça, però, ha sigut pobre i no ha pogut fer ni un sol xut a porta en tot el partit. Són 2:05 de nou. Els últims titulars són pel temps i pel trànsit.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El temps vindrà marcat avui per una desagradable sensació de xafogor durant tota la jornada i, a més, amb risc de precipitacions a les comarques del nord. La jornada, de fet, comença amb ruixats cap a les comarques del Pirineu, febles, però que han deixat al voltant dels 5-6 litres a punts del Pirineu de Lleida, i al llarg del matí la nuvolositat continuarà ben present, sobretot a les comarques del Terç Nord. A la resta, nuvolositat variable i, novament, a partir de mig matí, migdia, precipitacions al Pirineu, sobretot al de Lleida. També aquesta tarda, ruixats a les comarques de Tarragona, que ja de cara a la nit i matinada poden afectar altres punts de les comarques de l'interior i també comarques de Ponent. No seran gaire destacables. Les temperatures avui, com les dels últims dies, màximes al voltant dels 26 a 31 o 32 graus, aproximadament una situació meteorològica. La d'avui, que també serà molt idèntica a la de demà, però demà, a la tarda, més ruixats a les comarques del Pirineu, interior i també comarques de Girona. De cara al cap de setmana, les temperatures afluixaran una mica i dimecres podran tenir alguns ruixats una mica més extensos.
Fa mitja horeta us explicàvem que avui està sent un dia complicat per estar conduint. A aquesta hora tornem cap al RAC per saber què passa a les carreteres catalanes. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs continua la situació complicada a la xarxa viària per entrar i sortir de Barcelona. Comencem per la C31, on hi ha hagut un accident a la Gran Via de les Corts Catalanes a l'altura de l'Hospitalet, que deixa ara mateix 3 quilòmetres d'aturades per anar cap al centre de Barcelona. Només hi ha un carril obert en aquesta via. També hi ha retencions de les rondes, sobretot en sentit Llobregat, amb aturades entre Santa Coloma i l'altura d'Horta, i també a la ronda litoral va molt, molt carregada en sentit Llobregat des del mateix nus de la Trinitat fins a l'altura del Poblenou. També hi ha retencions per anar cap al nus nus de la Trinitat des del Besòs, i a la C58 també força carregada en tots dos sentits entre Cerdanyola i el nus de la Trinitat, i acabem per la Pota Sud. Hi ha més retencions entre el Papiol i a Esplugues, hi ha aturades puntuals en tot aquest tram de la B23, i a l'autovia A2, més del mateix, retencions entre Pallejà i Cornellà a aquesta hora en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què passa a la premsa digital, què es publica tant aquí com allà. Científics de l'OMS demostren que no cal una tercera dosi de la vacuna.
Un nou estudi publicat a The Lancet demostra que les vacunes actuals són altament efectives contra la Covid greu. Ho llegim al Nació Digital.
Un estudi vinculat amb la població en general. El policia que va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs anirà a judici el mes de gener.
El judici serà el pròxim 25 de gener del 2022, tal com ho ha anunciat ell mateix a Twitter. El fotoperiodista lamenta que continua imputat per la denúncia de la gent, tot i que la fiscalia va demanar que s'arxivés. Ho llegim també al Nació Digital.
I Apple ha presentat les noves versions de l'iPhone 13.
La multinacional californiana n'ha detallat les novetats, millora la càmera i la potència. Els clients podran reservar-lo a partir d'aquest divendres, amb disponibilitat a partir de la setmana que ve.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Aquest migdia torna a reunir-se la taula de diàleg, que ho farà sense cap membre de Junts per Catalunya, i abans Pere Aragonès es reunirà en solitari amb Pedro Sánchez. Les reunions es faran al Palau de la Generalitat a partir de les 3 de la tarda. Aragonès no accepta els noms que Junts proposava per participar a la mesa i retreu al seu soci de govern que no hagi proposat només membres de l'executiu català per participar d'aquesta taula.
I des del mes de juliol vaig deixar clar, com a president, que la delegació havia de ser de membres del govern, perquè és el que ens dona la força. Es va haver-hi el compromís de treballar en aquest sentit i, per tant, l'acord perquè això fos possible.
Per part d'Esquerra Republicana, en aquesta taula hi seran el mateix president, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Coneguda la proposta de Junts, Esquerra parla de deslleialtat i per això Aragonès ha acabat plantant-se.
Els republicans asseguren que hi havia un acord perquè els noms escollits fossin membres del govern, però Junts ho nega i assegura que l'acord que tenen deixa en mans de cada formació designar els seus representants. De la proposta de Junts, només Jordi Puigneró està a l'executiu. La resta, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueres, no en formen part.
Esquerra no aprova la tria de Junts per Catalunya, però malgrat aquesta nova crisi interna, ni els republicans ni Junts volen fer trontollar públicament el govern. De fet, Junts per Catalunya assegura que és la Moncloa qui els ha vetat.
A més, es neguen a canviar els quatre noms que van proposar ahir perquè formessin part de la taula, entre ells el de dos expresos. El secretari general del partit, Jordi Sánchez, exposava aquests dos motius.
No podem escoltar Jordi Sánchez. En qualsevol cas, el que no entenia és per què a la primera taula de diàleg s'hi van asseure polítics que no formaven part de l'executiu català d'aleshores i, en canvi, ara això acabi sent una condició indispensable. El govern espanyol també volia que aquesta trobada fos només entre membres dels dos governs. Sánchez, finalment, serà en aquestes reunions, però avisa que el conflicte amb Catalunya no tindrà una solució immediata. Això sí, la Moncloa el que fa és reduir la seva delegació per tal d'equilibrar la fotografia avui en la quantitat de membres que seguin en aquesta taula. Finalment, no vindran ni la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ni tampoc el ministre d'Universitats, Manuel Castells.
A la tarda, Roger Torrent seurà a la taula de diàleg, però aquest matí està citat a declarar al TSJ per un presumpte delicte de desobediència. Està citat com a expresident del Parlament, juntament amb tres exmembres de la mesa. El tribunal investiga Roger Torrent, Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa per un suposat delicte de desobediència al TC. El motiu és que van permetre dos debats parlamentaris sobre la reprovació de la monarquia i l'autodeterminació al novembre del 2019. Ho van fer tot i els advertiments dels lletrats de la cambra que podien vulnerar una prohibició del Tribunal Constitucional.
Per tant, aquesta serà la imatge d'aquesta jornada, un matí que començarà a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on hi haurà un membre del govern que a la tarda anirà a aquesta taula de diàleg, però que al matí ha de declarar davant de la justícia. Per tant, justícia, al matí, reunió entre presidents el mateix dia a partir del migdia. Tot plegat coincideix amb una altra notícia. L'Audiència Nacional porta a judici els 13 CDRs detinguts en l'operació Judas per pertinença a una organització terrorista. 9 d'ells també seran processats per tinença, dipòsit i fabricació de substàncies explosives.
El magistrat García Castellón assegura que formaven part d'una cèl·lula clandestina i radicalitzada que pretenia assaltar el Parlament. La interlocutòria afirma que per tal d'aconseguir la independència, els investigats estarien disposats a emprar la violència en la seva màxima expressió.
I el preu de la llum tornarà a marcar avui un nou màxim històric. El megawatt hora es pagarà per sobre dels 172 euros de mitjana durant tot el dia. El govern espanyol ha aprovat un pla de mesures justament per mirar de reduir la factura elèctrica que paguem els ciutadans.
Calcula que les mesures es traduiran en una rebaixa del 30% de les factures. L'executiu rebaixarà els seus impostos a la llum i bloquejarà els beneficis extraordinaris que reben les elèctriques. El que recaptin anirà destinat a controlar el preu del gas, que també s'està disparant. Ho ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio.
Una ministra Rivera que confia que les elèctriques entenguin que el que planteja l'executiu són mesures excepcionals i que aquestes companyies no acabin anant als tribunals. De moment, però, les nuclears espanyoles, on hi ha les principals elèctriques del país, ja han amenaçat amb aturar les centrals nuclears abans del previst si el govern aplica aquestes mesures.
I a més, si no els paga les retribucions corresponents al diòxid de carboni no emès. La patronal de les nuclears avisa que el seu negoci serà deficitari. Per això exigeixen rebaixar la pressió fiscal que ara tenen i alerten que amb la nova llei del diòxid de carboni les condemnen a la seva inviabilitat econòmica.
El Tribunal Suprem avala que es pugui exigir el passaport Covid per entrar als locals de restauració, també als d'oci nocturn a Galícia. La Xunta va autoritzar l'ús d'aquest certificat per accedir a l'interior de bars, restaurants i discoteques al mes d'agost, però el Tribunal Superior de Justícia gallec va acabar tombant aquesta mesura.
Ara el Suprem els ha donat la raó i considera que la mesura és idònia, necessària i proporcionada. És, per tant, la primera vegada que l'alt tribunal avala l'exigència del passaport Covid en aquests casos. Pels jutges, la mesura és important per protegir la vida i la salut dels qui van en aquest tipus de locals. Es demanarà el certificat a les zones amb més incidència per Covid i no de forma indiscriminada per tot el territori. La decisió del Suprem pot obrir a peticions semblants d'altres comunitats autònomes. Fins ara, Catalunya no s'ho ha plantejat.
I el Procicat autoritza els castells amb fins a 160 castellers i 25 grallers. Això sí, no podran durar més de 15 minuts.
La nova mesura permetrà que hi hagi castells a Barcelona per les festes de la Mercè. També se'n beneficien les diades de la Misericòrdia de Reus i la de Santa Tecla de Tarragona. La decisió s'emmarca en un plat sectorial i de represa del sector de la cultura popular. Ho faran d'una manera diferent a l'habitual, amb un protocol d'higiene de mans i de peus i sense interacció amb el públic ni entre les coses.
I ja es poden presentar les sol·licituds per participar de la convocatòria de 250 noves places de bombers de la Generalitat. També n'ofereixen 200 de promoció interna.
Es tracta de la tercera convocatòria consecutiva que fa la Direcció General de Prevenció, Extinció i Salvaments. Està previst que l'any vinent es publiqui una nova convocatòria de 250 places més per arribar a les 1.000 noves places de bomber que estableix el projecte de bombers 2005.
I el grup d'automoció belga Punch planteja utilitzar les plantes que Nissan deixarà buides aquest any per fabricar més de 40.000 vehicles d'hidrogen elèctrics i de dièsel. D'aquesta manera, podrien arribar d'una feina 2.000 persones que, amb la marxa de Nissan, perdrien la feina.
L'exdirectiu d'aquesta empresa, Andy Palmer, explica que es farà amb una inversió de 650 milions d'euros els pròxims 6 anys. Defensen que aquest és l'únic de tots els projectes presentats com a alternativa a Nissan, que aprofitarà les tres fàbriques i es comprometen a construir una nova planta de pintura si surten escollits.
I el lobby empresarial Barcelona Global demana calma política i també una millora dels sous per tal d'atreure treballadors a Barcelona. Asseguren que la ciutat està en molt bon lloc per atreure professionals que hi teletreballin, però que hi ha diversos àmbits on ha de millorar.
Segons un estudi que han elaborat amb el Banc Sabadell, el que més es valora de Barcelona és la seva qualitat de vida, la connectivitat internacional i la seva oferta cultural. Això sí, alerten que perquè vinguin més professionals a la ciutat, cal que els polítics actuïn com a dinamitzadors i no com a fre. També demanen una fiscalitat més intel·ligent i una administració que sigui més facilitadora.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I pel que fa als esports, el Barça no aconsegueix superar el Bayern de Múnich en aquest primer partit de la Lliga de Campions. L'equip blaugrana va caure derrotat per 0-3 al Camp Nou contra un Bayern que va ser, Xavi, clarament superior al Barça.
Sí, de fet, el Barça es va veure superat en totes les fases del partit. L'estratègia de l'entrenador Ronald Koeman d'apostar per una defensa de 3 no va funcionar. Al minut 34, Thomas Müller va obrir el marcador amb un xut que, amb mala fortuna, va tocar a l'esquena d'Eric Garcia i es va colar a la porteria blaugrana. A la segona part, un doblet de Lewandowski va acabar de sentenciar el partit en un Camp Nou que va poder acollir 40.000 aficionats. La superioritat del Bayern va ser tan aclaparadora que el Barça no va arribar a xutar ni una sola vegada a porteria. L'única nota positiva de la jornada va ser el debut en Lliga de Campions dels joves del planter Gavi i Demir. Al final del partit, Ronald Koeman justificava així el resultat.
Yo creo que también depèn de la disponibilitat de varios jugadores, que sabemos que sobre todo en ataque nos falta gente. Hay que pasar 2, 3, 4 semanas para tener más posibilidades arriba, tener más velocidad arriba. Hay que tener paciencia, no es aceptar, es intentar mejorar cosas y como he dicho antes, que si tenemos todos los jugadores disponibles en su mejor físico, yo creo que podemos aspirar a mucho más.
L'altre partit del grup que enfrontava el Dinamo de Kiev i el Benfica va finalitzar amb un 0-0 al marcador.
El del Barça, però, no va ser l'únic partit d'aquesta jornada d'ahir. També van debutar a la Champions el Sevilla i el Villarreal.
I els dos equips ho van fer amb empat. El Sevilla no va passar de l'1-1 amb gol de l'ex blaurana Ivan Rakitic contra el Salzburg, i el Villarreal va empatar a 2 contra l'Atalanta. Per cert, que un dels resultats més destacats d'aquesta primera jornada de Champions el va protagonitzar el Young Boys de Suïssa, que va superar 2-1 al Manchester United de Cristiano Ronaldo amb un gol a l'últim minut.
I avui hi ha més Champions, serà el torn dels dos equips de Madrid. Els blancs s'enfronten a l'Inter de Milà i l'Atlètic al Porto.
Els dos partits a partir de les 9 de la nit. El Real Madrid afronta el partit després d'una bona ratxa a la Lliga, on ha sumat 10 punts dels 12 possibles. L'entrenador Carlo Ancelotti, que no podrà comptar amb Gareth Bale per lesió, ha parlat de com veu el rival d'aquesta nit.
Un partido complicado, Inter, creo que tiene la misma estructura del año pasado, lo está haciendo bien, tiene un nuevo entrenador, nuevos estímulos. Tenemos que cuidarnos del partido, es claro que nos gustaría ganarlo, controlarlo, jugarlo bien, vamos por ello.
Un apunt de bàsquet per acabar. La penya haurà de començar la Lliga sense Simon Birgander.
El pivot suec que es va lesionar el passat divendres s'ha sotmès a una rinoplàstia i no podrà estar sota les ordres de Carles Durant en el primer partit de la Lliga Endesa contra el Bilbao Bàsquet. Tampoc estarà disponible Antetòmic, que s'està recuperant d'una operació a la mà esquerra.
Gràcies, Xavi. Falten 10 minuts per arribar al punt de les 9. Farem una pausa breu per la publicitat. En tornar, marxarem en directe al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i obrirem temps de tertúlia avui amb Enric Sierra, Ivan Guera i David Miró.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si sou uns apassionats de desenvolupar solucions tecnològiques creatives en equip, atenció, perquè això que us explicaré avui us interessarà.
El coneixement de l'aigua.
Hackatac d'Osson és un esdeveniment únic, desbordant de creativitat, en el qual hi treballen intensament 15 equips durant 15 dies amb la missió de complir 3 reptes relacionats amb l'aigua i amb possibilitats infinites. A més de comptar amb 3 grans premis per als guanyadors, si t'hi inscrius podràs posar la teva creativitat al servei de l'aigua. Juntament amb tu, comptaràs amb ments brillants com la teva, diverses sessions que conviden a la inspiració i kits de treball de tecnologia guais enfocats a donar resposta als reptes per intercanviar idees i desenvolupar solucions creatives i innovadores. Les inscripcions a Hackatac d'Osson estan obertes fins al dia 30 d'aquest mes de setembre i per fer-ho t'has d'adreçar al web www.aiguesdebarcelona.cat/hackatacdosson, on hi trobareu tota la informació i tots els detalls necessaris. Una bona forma aquesta de posar la teva creativitat al servei de l'aigua. T'ho perdràs?
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¿Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Ens estem acostant al punt de les 9 del matí, l'hora en què començaran a passar coses. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha de passar a declarar, a testificar davant del jutge, l'expresident del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, que és conseller d'empresa de l'actual govern. Serà, sens dubte, una de les imatges de la jornada, la d'un conseller del govern que al matí declara davant del jutge i que després, a l'hora de dinar, s'asseu a una taula de diàleg amb el govern espanyol i la resta dels ministres que acabaran formant part d'aquesta delegació, d'una taula de diàleg que ha fet esclatar una altra vegada una crisi interna i de les fortes entre Junts per Catalunya i Esquerra pels noms que es designaven per participar de la mesa, perquè, atenció, després de tant i tant de parlar-ne d'aquesta taula de diàleg, finalment a la fotografia no hi haurà ningú de Junts per Catalunya. Han sigut unes hores convulses, unes hores tenses, aquestes últimes que precediran aquesta taula de diàleg, malgrat tot, des de Junts per Catalunya i des d'Esquerra s'esforcen a dir que, malgrat aquesta crisi monumental, la crisi de govern no existeix. Tot això volem començar a analitzar-ho aquest matí. Enric Sierra, com estem? Molt bon dia.
Bé, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
I encantat de tornar-te a saludar en aquesta nova...
Igualment, Enric.
En aquesta nova aventura.
Igualment. Esperem que vagi tot bé. Ja veus que hi ha coses que no canvien i el dia d'avui serà un déjà-vu una mica per tots els que estem aquí. Però vaja, quedem-nos d'entrada amb aquest titular. La taula de diàleg es farà, no és la primera vegada que ho diem, i no sempre ha anat bé. De fet, ha anat més pel pedregà que no pas d'una altra manera, però vaja, la taula de diàleg es torna a reunir avui i veurem quin és el camí que acaba prenent. Ivan Guerra, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornada també aquí al matí a Ràdio Estel. David Miró, com estem?
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Si us sembla, el primer que farem serà marxar cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Allà hi hem enviat la Judit Caselles. Ara ens posem en contacte amb ella per saber què és el que està passant. Serà, evidentment, el primer punt d'atenció que mantindrem al llarg de tot el programa d'avui, d'aquest matí a Ràdio Estel, a partir de les 9 del matí, quarts de 10 del matí, i està citat a declarar l'expresident del Parlament. També han de passar per allà d'altres membres d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya de l'antiga mesa del Parlament de Catalunya. Recordem que tot això ve de la legislatura anterior. Han de declarar davant del Tribunal Superior de Justícia per un possible delicte de desobediència. Potser ho recordareu els que tingueu més memòria, si no, ara us ho explicarem. Entre les votacions que hi va haver al Parlament de Catalunya, n'hi va haver dues. Una era al voltant de l'autodeterminació i l'altra era una reprovació de la monarquia, del rei. El Tribunal Constitucional havia advertit que això no es podia fer. Els lletrats de la cambra, quan tot aquell debat s'estava celebrant, van advertir també al president del Parlament de Catalunya i a la mesa que si tiraven endavant aquella decisió podrien incórrer en un delicte acte de desobediència. Doncs bé, aquelles votacions van acabar passant, allò va acabar succeint i finalment Roger Torrent i d'altres membres de la mesa doncs, han acabat citats davant del jutge al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i això serà avui a partir de les 9. Tenim algun problema per establir aquesta connexió, però no passa res. En quan estigui a punt, la fem i parlem amb la Judit Caselles, que la tenim allà, que ens comenci a explicar si la... Ja hi és? Perfecte. Judit, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pol.
Ha començat a arribar algú de les delegacions d'Esquerra Republicana de Junts per Catalunya, perquè, evidentment, tots dos hi tenen persones que avui han de declarar davant del jutge, i tots dos ja van anunciar ahir que hi enviarien, evidentment, una comitiva de suport amb els màxims representants dels partits.
Doncs no, encara no han arribat. Estem aquí davant del TCJ, una desena de periodistes esperant. I el que hi ha és una manifestació a favor dels seus diners per la geriatria, però de moment els representants polítics de Junts per Catalunya o Esquerra n'han aparegut. Està previst que ho